Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha demanat a la Generalitat informació detallada de qualsevol contacte, servei o pagament a empreses de comunicació com Mediapro, el diari Ara, i els seus accionistes, així com persones que considera relacionades amb l'àmbit sobiranista. En un requeriment enviat a la Generalitat, Hisenda també exigeix informació sobre una llista de beques, estudis o seminaris encarregats per l'Institut d'Estudis de l'Autogovern i torna a demanar detalls de les subvencions a entitats com l'ANC o Òmnium. D'altra banda, també us hem d'explicar que Carles Puigdemont publicarà al setembre un llibre conversa amb el periodista polític de Biff l'Express, Olive Monaut, que portarà per títol La crisi catalana, una oportunitat per a Europa. El llibre, editat per l'ANO, serà traduït al francès, a l'holandès i a l'anglès i té com a objectiu explicar el cas català en profunditat i com una oportunitat per a Europa, segons l'editorial, que també precisa que el cap de llista de Junts per Catalunya vol informar abans que convence. Puigdemont també hi exposarà la seva aposta per una descentralització dels estats en una era de globalització caracteritzada pel domini de les noves tecnologies per sobre de les relacions humanes i polítiques, segons informa la mateixa editorial. Anem ara fins a Ponent. Alcaldes i regidors de 7 municipis de menys de 3.000 habitants de les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell i el Solsonès han creat el moviment Municic per compartir experiències i impulsar accions que ajudin a fixar la població jove als pobles petits. En un FM Ràdio, Laura Purroi, detalla'ns.
Bon dia. Aquest passat dissabte han reunit un centenar de joves responsables polítics i professionals de joventut de tot Catalunya a Corbins, al Segrià, en una jornada on s'ha debatut sobre l'arrelament, l'habitatge, la formació i l'ocupació. L'objectiu és que sorgeixin alternatives i propostes per evitar el despoblament juvenil del món rural i contrarrestar la desigualtat d'oportunitats entre els joves de les àrees urbanes i rurals en aquests àmbits. Ho explica el regidor de Joventut de Corbins, Jordi Verdú.
Municic, sobretot, i que vam plasmar en aquesta jornada, ens centrem en tres aspectes. Un és l'arrelament al municipi. El segon lloc és l'habitatge, per poder aconseguir un lloc digne per poder viure en poblacions petites. I el tercer punt és la formació i treball.
Entre les principals demandes destaquen els ajuts per facilitar el lloguer d'habitatges buits o l'extensió de la fibra al territori perquè l'accés a les noves tecnologies no jugui en contra dels municipis petits.
Ara ens movem al territori i en clau social us expliquem que Mataró es planteja la necessitat d'incorporar 300 cívics més a banda dels 7 que ja hi ha a la ciutat. Una petició del grup municipal de Ciutadans que sorgeix ubicar aquests equipaments als barris de Llàntia, l'Havana i el Palau. Ens informa Laura Cera des de Mataró Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Des de Ciutadans consideren que a aquestes zones els fa falta un centre cívic per millorar l'estructuració del territori i la posada en valor dels barals. De fet, el grup havia plantejat la proposta de resolució el passat mes de febrer, focalitzada en el barri de la Llàntia, però la va retirar per incloure-hi, ara el mes de març, els altres dos. Juan Carlos Ferrando és el cap del grup municipal de Ciutadans Mataró.
Atès que la distribució geogràfica dels 7 centres cívics actuals deixa altres zones de ciutat, en especial l'àrea est de l'Havana, sense aquest important element de dinamització social, que s'inicien els estudis per localitzar on es pot ubicar aquest centre cívic.
La proposta de resolució ha rebut els vots favorables del PSC, Esquerra i el Partit Popular, mentre que si ho volem Mataró i Plataforma per Catalunya s'han abstingut en la votació. Des d'Iniciativa, en canvi, s'hi han oposat. No veuen amb bons ulls la proposta i la titllen d'oportunista. Una visió que comparteix la regidora no adscrita.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a obet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, corresponent avui dimecres, dia 7 d'aquest mes de març, el tercer mes de l'any. Siguen molt benvinguts. I començarem, i com ho fem sempre, explicant el que hi poden trobar. Un dia que avui torna a lluir el sol, veurem si també després, amb l'apartat del temps, també serà un dia d'un color al matí i d'un altre color a la tarda. El que sí que ja podem dir que es nota, sobretot aquests dies, és que el dia ja es va en mica allargant. De fet, estem en el mes que es fa aquest canvi d'hora també en el mes que canviem l'estació, aquesta estació dels que arribarà, com és la primavera. Bé, tot i que algun dia primaveral hem tingut tímidament, però encara han d'arribar a aquells dies que bé, que és una estació que s'està bé, no fa aquella fred tan extrema, una fresqueta, i després tampoc fa aquella calor tan extrema del mes de juliol o mes d'agost, fa caloreta, tot amb vet així que queda més petit, però bé, és una estació que hi ha gent que agrada, hi ha gent que és la seva estació preferida de l'any, com altres pot ser l'hivern, com altres l'estiu, o que també com altres la tardor. Hi ha gustos per tots en quant a estacions. Molt bé, avui començarem parlant del temps des del bloc d'en Sergi Corral. També sabrem des de Meteo L'Escala quina temperatura hi ha. Estem ja ara en una època per sobre dels 10 graus. També ens explicaran l'equip de notícies en xarxa edició matí què hi podem trobar avui a la premsa general. Això dedicat als que encara no hagin anat a buscar el diari. Felicitarem a tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari i també parlarem de notícies. Què passava ara fa un any? Què es feia ressò als informatius? I ara en fa 5. Què passava? És curiós també recordar i mirar temps enrere quines eren les notícies que formaven part dels informatius diaris, d'aquelles coses que diuen, ah, sí, és veritat que va passar això aquesta època. I també acabarem amb el refrany, frase o dita del dia. Avui la Montse Hidalgo ens traurà l'aigua clara amb aquesta secció que es titula així, amb una entrevista a Alba García, secretari de Dones, Diversitat i Polítiques de Comissions Obreres de Catalunya. Parlaran dels motius de la vaga de demà, dia 8 de març, la primera vaga feminista, i de la realitat laboral de les dones. Demà, dia 8 de març, dia de la dona treballadora, dia també que està convocada una vaga i serà una de les notícies que obrirà portades de diaris i segurament amb el seguiment que se'n farà per veure quin ressò té aquesta vaga convocada per demà, dia 8 de març, vaga per les dones. Des d'aquí també ens en farem ressò des dels informatius de Canal 10 i de Ràdio L'Escala. I, seguidament, la Cristina Cantal amb el seu local.cat, on ens descobreix emprenedors, gent que té una idea, la porta a terme i sembla que la cosa li està funcionant i li va bé. Avui l'emprenedor és Lluís Sabadell, que té 43 anys i és el creador de Cuscucians, una editorial especialitzada en jocs creatius, contes, objectes i art. Empreses i altres servei com tallers de formacions. És ben bé que ens toca reinventar-se, ens toca buscar noves coses, noves tendències que cridin l'atenció i que sigui tot un èxit. I és el que ens presenta sempre la Cristina Cantal cada dimecres amb aquest espai Emprenedors. I amb tot això acompanyat de música, esperem que sigui del seu grat, de la bona gran reserva que tenim aquí a la nostra discografia personal de Ràdio L'Escala, els que els acompanyi, els faci passar una molt bona estona des d'ara fins al punt de les 12, on començarem ja la segona hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera. I volen ser-hi, volen acompanyar, doncs, com he dit ja al començament, i us hi torno a repetir, molt benvinguts. El temps, vinga. I el temps el comencem amb les dades. Tenim una temperatura actual de 11 graus en 4, una humitat del 65%, i la sensació tèrmica més baixa. Avui no coincideix, 10 graus en 7. I en tot això hem de saber què és el que ens diu en Sergi Corral en el seu apartat del temps, en el seu blog. Ens explica que avui han començat amb un cel variable de matinada i primera hora del matí, amb xàfecs que han descarregat. Sí, sí, aquesta nit sí, 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 almenys els he escoltat, almenys els he escoltat. És allò que, com que plou de nit i a vegades estàs dormint, la pregunta és, no has escoltat ploure aquesta nit? I jo, que dormia tan... un son tan profund, o estava tan capficat amb el somni, amb el que estava somiant, que no m'he assabentat de res. I, no, i després hi ha aquestes persones amb el son fluix, que sí. Oh, i tant, sí, o sigui, s'ha escoltat ploure, s'escoltava, doncs, com que havia l'aigua i tot això. Bé, són temes de conversa que segurament avui al dematí s'han produït aquesta pluja que ha caigut. Després de tot això, de la pluja, al matí ha anat quedant el cel serè, fins al que tenim ara, aquest panorama assolellat que durarà fins la tarda. Al vespre apareixeran de nou nuvolades amb un ambient una mica més fred. En quant al vent, hem començat amb una tramuntaneta de matinada i ja al llarg del matí ha quedat en calma i ara al migdia dominarà una mica de llevant o xaloc fluix. A mitja tarda i vespre el vent tornarà a quedar en calma. L'estat de la mar, marejol de matinada i arrissada la resta del dia. I què passarà demà dijous? Doncs començarem amb un cel variable ja de matinada en núvols prims que aniran progressant al llarg del matí i migdia. Els núvols s'aniran fent més abundants fins quedar el cel tapat a migdia. A la tarda s'anirà aclarint per quedar serè a última hora del dia. I el vent, oratge fluix de matinada girant a Garbí al matí. El Garbí es reforçarà al llarg del matí i migdia. A la tarda es mantindrà moderat i no serà fins al vespre quan baixarà ràpidament d'intensitat. A la nit calmarà i es quedarà variable de direcció. La mar arrissada arran de costa amb marejol mar endins. I la temperatura continuen amb aquests 12 graus en 7, temperatura de l'aigua del mar. I ara sí, és aquell moment que a l'equip de notícies en xarxa, que el formen l'Helena Puigdueta, Taís Trujillo i Oriol Pujador, ens expliquen què hi podem trobar avui a la premsa general.
Cop d'ull a la premsa, segon pas pel quiosc del matí. Hem explicat el contingut de la premsa local i comarcal, per tant, ens hem de fixar en la resta de diaris. Les portades de la premsa generalista, recorregut als titulars i a les fotografies que fem també acompanyats amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem el repàs a la Vanguardia. Obren edició amb el marcatge de Cristóbal Montoro al sobiranisme. El titular és Hisenda investiga pagaments del govern a fins al procés.
L'executiu central reclama detalls d'una llarga llista de persones i empreses. demana a la Generalitat que revisi els comptes des de l'any 2015.
La fotografia principal d'aquest diari, de La Vanguardia, és per a la política internacional i per al desglàs entre les dues Corees.
Sí, a la imatge, el líder nord-coreà, Kim Jong-un, saluda el delegat de Corea del Sud. I encara en clau internacional, La Vanguardia s'ocupa d'Itàlia i titula que el moviment 5 estrelles intenta convèncer els diputats rebels del Partit Demòcrata per aconseguir formar govern.
L'Ara ha triat el mateix argument que La Vanguardia per obrir portada. Hisenda apunta a mitjans, entitats i periodistes, és el que diu el titular d'aquest diari.
Sí, amplia informació dient que Cristóbal Montoro assenyala l'empresari Oriol Soler al mateix diari Ara i alguns dels seus fundadors i també en Mediapro.
Fotografia de portada pel president del Parlament, Roger Torrent, durant la seva intervenció al Círculo Ecuestre.
I a peu de foto hi llegim tensió amb empresaris alemanys. Torrent va participar en un col·loqui organitzat per directius germànics on un dels assistents li va etzibar "Jo voto perquè tots vostès vagin a la presó".
Tercera portada del matí, portada del Punt Avui, sota el titular "Contrarrellotge", aquest diari aborda els arguments imprescindibles per tirar endavant la nova legislatura.
Començant per la convocatòria dilluns del ple per investir Jordi Sánchez, passant pel nou document que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han presentat a la CUP per intentar sumar-los a l'acord, i acabant amb la petició que Sánchez ha fet arribar al jutge Llarena perquè el deixi en llibertat per ser investit president.
La fotografia de portada en aquest diari és també per Roger Torrent, al costat del president del Cercle de Directius de Parla Alemanya i en aquest acte del Círculo Ecuestre.
El Punt Avui també dedica titular a la vaga feminista del 8M i diu que la convocatòria agafa embranzida.
I tanquem repàs amb el periòdico, que també obre portada esperonant els ànims de cara a la vaga feminista mundial de demà.
I titula "Dones dempeus, 8 de cada 10 treballadores són favorables a l'aturada contra la bretxa". Fotografia de portada pel pantà de Sau i per explicar que les pluges han omplert els pantans alleugerint la pitjor sequera de l'última dècada.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I amb aquesta sintonia, després d'haver escoltat el que ens explicaven de portades l'Helena Pujolet, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador, anem a l'apartat sants i d'aniversaris. I primer ho fem amb el Santoral. Avui, dimecres, dia 7, Santa Felicitat, Santa Perpètua, Sant Gibert i Sant Gaudi. Felicitats, felicitats a tots els que avui sigui el seu sant i també els que sigui el seu aniversari. Però abans que passi l'aniversari, me deixen llegir el que tenim per avui, l'escrit que tenim avui, que diu: "Hem de començar a untar les soques dels fruiters en algun tipus de greix per tal d'evitar que les formigues i altres insectes s'enfilin per l'arbre just ara quan barronen i estan a punt de florir". Bé, doncs el consell donat d'aquest almanac del Cordill, aquest any el nostre calendari de referència. Com deia, felicitats a tots els que sigui el seu sant i també felicitats a tots els que sigui el seu aniversari. I qui fa anys avui? L'Antonio Mercero, el director, que fa 82 anys, el que va ser número del tennis mundial. Estem anant ja cap als anys 70-80. L'Ivan Lendl actualment es dedica a entrenar, a ser entrenador d'aquestes figures del tennis actual. Ivan Lendl fa 58 anys, aquest tenista d'origen txec, però nacionalitzat més endavant nord-americà. I l'actriu Rachel Weisz, que en fa 47. I anem a saber què passava en el... no direm en el món mundial, sinó que més aviat direm en el món local. Doncs ara fa un any, la notícia era la següent. Ahir al vespre es va celebrar el ple corresponent al mes de març. Entre els punts aprovats destaca l'adhesió a un conveni pel qual es pagaran preus més barats pel consum elèctric, pels punts de llum i edificis municipals. Els plecs i preguntes va tornar al to agre d'altres sessions. I ara en fa 5... l'Escola de Música El Gavià, en 6 altres escoles de música de l'Alt Empordà, han participat en un concert de cant coral al monestir de Sant Pere de Rodes. I per acabar, la frase del dia, o refrany, o la dita. Aquesta vegada, una dita que l'hem escoltat moltes i moltes vegades i segurament l'haurem dit. Ens la porta, com cada dimecres, en Víctor Pàmies, des del portal Festa Festa.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Gat amb guants no agafa rates. Els animals sempre han estat ben presents al nostre refranyer. Animals domèstics, de granja, de bosc, com gat i gos. El gat i el gos sempre es barallen. Gats i rates no fan lliga. Per genètica, el gat caça rates. Fill de gat, caçador de rates. I per això també ens prevé el refranyer que el gat sense voler esgarrapa. Però si el gat té guants, no agafa rates. És clar, vol dir que el qui és massa donat a la pròpia comoditat i no sol molestar-se a fer un esforç, no sol fer gaire cosa de bo. El paral·lelisme entre gats i rates és equiparable al d'ovelles i llops. El fort es menja el feble, en el cas del llop i les ovelles. El gran es menja el petit, en el cas del gat i les rates. Com passa amb els peixos, el peix gros es menja el xic. Posats a triar, hauríem de decidir si volem ser gats o rates, i si triem ser gats, si volem anar amb guants o sense. Gat amb guants no agafa rates.
Segur que sí, que l'han escoltat moltes vegades i també l'han dit, aquest gat en guants no caça o no agafa rates. La música també sempre és protagonista aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Ens va bé per maridar una secció amb l'altra, per fer doncs, aquest pont d'una secció amb l'altra. Alguna vegada, doncs, depenent del dia, hi ha seccions que s'allarguen un xic més i quasi no hi ha temps de posar música. Però avui sí que tenim aquesta música que ens porta els Xarango des del seu treball discogràfic, un dels mexos del grup, aquest Somriu, amb aquests músics de carrer.
Vaig caminant com el firaire, pres del seu vell sota els estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes, sóc pastor arran de tot un cir, sempre a punt per robar la lluna. Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit. Malgrat camino sense cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons. Vinc a encendre foc a la plaça. A les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I el matí sempre m'aparta
no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. Jo sóc músic de carrer. Del teu pas sóc titellaire. Deixo l'alegria a l'aire. Per quan vulguis paraules. Que s'encenguin els tambors. Al ritme de la tempesta. T'he buscat entre la festa. Perquè explotin el teu cos.
Músic de carrer, un dels èxits dels Charango. Bé, continuem 11 i 26 minuts i és el moment de treure en l'aigua clara aquesta secció que ens porta la Montse Hidalgo. Bé, no es diu treure l'aigua clara, però va bé per la paraula aigua clara, amb una secció que marca l'actualitat de qui entrevisten. I avui l'entrevista és amb Alba García, secretària de Dones, Diversitats i Polítiques de Comissions Obreres de Catalunya. I el motiu és la vaga del 8 de març, la primera vaga feminista i de la realitat laboral de les dones.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
La celebració del Dia Internacional de la Dona, del 8 de març d'aquest any, esdevé una fita única per la convocatòria d'una vaga. La bretxa salarial, o el que és el mateix, el fet que la mitjana dels salaris de les dones és una cinquena part inferior al de la població masculina, és el motiu principal de la protesta, però no l'únic. Avui volem treure l'aigua clara, reivindicació femenina, i per això ens hem traslladat a la seu central de Comissions Obreres de Catalunya. Saludem Alba García, ella és secretària de Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI. Moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, és un gust.
Li agrada que aquesta jornada del 8 de març passi a la història com la primera jornada de vaga feminista?
Doncs la veritat que sí. Com que últimament estem assistint, no?, contínuament a dies històrics, penso que aquest 8 de març del 2018 serà un dia històric precisament per això. Perquè es convoca una vaga per primera vegada general i que afecta quatre àmbits: l'àmbit de les cures, a l'àmbit del consum, a l'àmbit de les persones estudiants i a l'àmbit laboral. I crec que per primera vegada també, repeteixo, en la història, sindicats com Comissions i UGT, sindicats de classe, estan convocant i organitzant una vaga de dues hores per torn a tots els llocs de treball on tenim representació, i això sí que és històric.
Quina és la realitat femenina del mercat de treball? Hi ha una bretxa o no a l'hora de percebre el mateix salari per feines en funció de si les fa un home o una dona?
Doncs malauradament sí. No en som massa conscients, però nosaltres hem fet un estudi i hem vist que el salari mig anual d'homes i dones és diferent en un 24%, és a dir, que les dones cobrem de mitja 24% menys que els homes. I això sorprèn també que sigui tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, i no deixa de sorprendre també que la gent jove, per exemple, aquesta bretxa sigui fins i tot del 23% en persones més joves de 24 anys, no? I dius, aquí passa alguna cosa, no? Perquè tenim lleis d'igualtat que en teoria ens garanteixen, no?, que per fer una feina d'igual valor es cobra igual. Però en realitat descobrim dia rere dia i en tots els àmbits, i en tots els àmbits productius i a tots els sectors, que la part fixa de la nòmina doncs més o menys és equitativa. Però on comença a haver bretxa i bastant gran és a la part no fixa, és a dir, aquella part que generen complements o que ve donada per, no sé, perquè fas més hores extres, per exemple, o per altres qüestions que avui dia encara ens sorprenen que existeixin, no? La parcialitat, per exemple, els contractes de temps parcial són majoritàriament femenins, això suposa cobrar menys i això suposa després tenir pensions menors. I la bretxa aquí també és bastant important. Avui dia, més del 38% de bretxa en les pensions, no? Si ja les pensions són baixes, doncs sorprèn també fins a quin punt ha d'haver aquesta diferència, no?, entre les pensions mitges d'homes i dones, no? O sigui, que és, la bretxa salarial es dona, diguéssim, a tots els àmbits, per totes les edats i en totes les situacions.
Abans ho citava, hi ha lleis en aquest país per regular la igualtat entre homes i dones. Però què passa realment a les empreses en matèria de discriminació sexual, per exemple, o d'assetjament? Quines són les dades que disposen sobre aquesta qüestió?
Aviam, a les empreses, com bé se sap, les empreses més grans de 250 treballadores i treballadors estan obligades a tenir pla d'igualtat. I sabem que això es compleix només en un 25%. És a dir, que fins i tot tenint una llei d'igualtat que obliga a tenir aquests plans i mesures en els convenis, la implementació d'aquestes eines, doncs, encara és minsa. Clar, això vol dir que, per exemple, quan volem afrontar els aspectes de discriminació concretes en el salari o discriminacions per altres tipus, per altres conceptes, clar, si no tenim plans d'igualtat, no tenim diagnòstics d'aquelles empreses, no tenim catalogats tots els llocs de treball, els nivells, les categories, no sabrem quines discriminacions hi ha i si no les sabem no podem negociar com afrontar-les. Pel que fa a l'assetjament sexual, hi ha moltes empreses encara, petites, mitjanes i grans, que no són conscients, públiques inclús i privades, que no són conscients que estan obligades a tenir protocols de prevenció i atenció a l'assetjament sexual i per raó de sexe. I això, crec que aquesta ignorància està fent que hi hagi un percentatge molt gran d'empreses que encara avui dia s'hi han de posar, i penso que és una cosa ben realista i ben pràctica, sabent que aquestes lleis, però a més que tenim eines per poder-ho fer i d'una manera molt correcta.
El 8 de març és una data històrica i, de fet, neix d'una reivindicació, d'una lluita laboral femenina. Parlar avui en ple segle XXI d'igualtat entre homes i dones és un relat anacrònic? Són coses que van passar abans i que ara ja, en general, no passen?
Doncs, malauradament, sí que passen. La intensitat és diferent, el context és diferent i les societats en general estem en un punt diferent, no? No tenim més eines, tenim més suport i més garantia de drets, però malauradament sí que passen. Avui dia hi ha molta discriminació, més directa o més indirecta, i que té molt a veure amb aquelles discriminacions del segle XVIII, del segle XIX, en plena efervescència industrial, no? Per exemple. El que sí que és veritat és que ens falta camí per recórrer, però que hem fet també un llarg camí, no? Gràcies a les aportacions de moltes dones, des del món sindical, des del món polític, no? I des del món social, que ens han precedit, no? I que ens han posat, diguéssim, ens han obert aquest camí, i nosaltres l'hem continuat i esperem que també es continuï aquest camí.
S'ha produït un alentiment en aquest objectiu d'assolir la igualtat de gènere? Creu que fins i tot s'ha reculat? S'ha viscut una mena d'involució en la denúncia d'aquestes discriminacions entre homes i dones, per exemple?
Doncs sí, perquè hi ha èpoques en què hi ha una evolució ràpida, per exemple, del marc legislatiu, i això està molt bé. En el cas del nostre país va ser significativa la llei d'igualtat, que ja té 11 anys, per exemple, o la llei integral de violència, etc. No? Hi ha punts en què evoluciona o que es va molt ràpid amb el marc normatiu. Però després també és cert que la societat, no és que s'acomodi, passen dues coses. La societat delega I moltes vegades no és conscient de que els drets no són per tota la vida, s'han d'anar lluitant gairebé cada dia. Quan això, a més, com a segon element, coincideix amb una època de recessió, de retrocediment, no?, d'involució de drets, perquè ens governen no només al nostre país, sinó a tota Europa, governen forces conservadores, que a més no els interessa que hi hagi igualtat i que les dones estiguem en igualtat de condicions, perquè els hi surt més a compte el sistema, no?, que les dones ens ocupem de moltes coses i gratis. Aleshores ens trobem amb això, que aquesta involució al final es tradueix amb un clam, que és el que està passant avui dia, amb un clam de que les dones, la societat civil més o menys organitzada, diu prou, i és el que està passant ara.
Som les dones les que diem prou? Com s'han de prendre els homes aquesta lluita per la igualtat?
Doncs com al llarg de la història les dones estem dient prou, però no estem anant soles. Jo penso que hi ha una part de la població masculina que també s'està donant compte que feminitzar la societat no és només un benefici de les dones, sinó és un benefici per un altre model de vida, no?, i de món. I una part dels homes també veuen que es perden moltes coses si continuem amb aquest model que coneixem de societat, no? Jo penso que no anem soles, però que estirem nosaltres, no?, i que això fa que aquesta força sigui sempre constant i permanent. Per això no defallim.
Alba García, secretària de Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, molta sort.
Gràcies, igualment.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Alba García, secretària de les Dones, Diversitat i Polítiques de Comissions Obreres de Catalunya, l'ha entrevistada avui a la secció que ens portava la Montse Hidalgo, l'aigua clara. Bé, i hem de posar-hi música després d'escoltar aquesta secció i abans de passar a l'altra, la que ens portarà la Cristina Cantal, i com no, doncs ho fem amb Gertrudis, amb l'últim dels seus èxits, amb un d'aquestes cançons que feia poc que presentaven, Tan lluny de tu. També hi participen de dir Xambao, Gertrudis amb Xambao.
Com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó.
Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc.
Estàs tan lluny de mi com el Bayern del Sant Paulí, com Brussel·les del Pakistan, com el turista de l'immigrant.
Com el vassall del noble, com el polític del seu poble, com el refugiat de Malta, com els meus llavis de la teva galta. I ploro i enyoro tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Sempre és a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè
aniré però més a poc a poc. Allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. Quan no em quedi més d'alè, seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. Quan no em quedi més alè, seguiré però més a poc a poc.
Tan lluny de tu, Gertrudis, amb Xambao, amb la veu de la Mari. 11:41 minut, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ara és el moment de conèixer l'emprenedor que ens porta la Cristina Cantal a local.cat, a Lluís Sabadell. Té 43 anys i és el creador de Cuscucians, una editorial especialitzada en jocs creatius, comptes, objectes d'art, empreses i altres serveis com tallers de formació.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
En Lluís Sabadell és un emprenedor de 43 anys i és el creador de Cuscucians. Merament el seu recorregut.
Soc artista, dissenyador i comissari. Em vaig formar com a escultor a Belles Arts i a partir d'aquí doncs, he fet diversos projectes, m'he especialitzat en art i ecologia i arrel d'especialitzar-me en art i ecologia doncs, vaig crear un projecte paral·lel a Cuscucians, que és cocreable, amb el qual ajudo a entitats, a organitzacions a crear col·lectivament, a cocrear doncs, solucions a reptes que tinguin.
I com va sorgir Cuscucians?
Cuscucians va sortir doncs, gairebé d'una casualitat. Arrel del projecte de Cocreable vaig fer una exposició al Centre d'Art Contemporani de Vic i també vam fer el redisseny de l'espai per infants del Centre d'Art Contemporani, que està especialitzat en àlbum il·lustrat. Llavors, arrel de cocrear aquest espai i de posar l'espai nou dins de l'exposició de Cocreable, teníem un col·lectiu a l'any 90, entre el 95 i el 2000, que creàvem contes objecte quan estudiàvem Belles Arts. Va aparèixer el baúl on teníem tots els contes objecte d'aquella època i vam pensar doncs, que seria molt divertit posar-lo dins de l'espai perquè doncs, era com el nexe entre cocreable no? i aquest nou espai que havíem dissenyat especialitzat en àlbum il·lustrat. Vaig proposar de tornar-nos a reunir el col·lectiu per posar al dia tots aquells contes, etc. I llavors, doncs, allà doncs, ja en vam crear de nous i arrel de veure una campanya de Verkami i d'un dissenyador que m'agrada molt i d'una editorial així també de molt independent i que feia coses molt diferents, que és Milimbo, doncs, bueno, va ser com, ostres, és possible, no? Llavors vaig pensar, doncs, mira, em llenço i muntaré una editorial amb els projectes que ja tenim, aquests nous que hem creat, i llavors, doncs, això, vam fer una campanya de Verkami i vam sortir amb 6 contes objecte i un joc de cartes que s'havia inventat la meva mare.
L'emprenedor ens detalla per què va escollir aquest nom per al seu projecte.
Cuscusians ve d'aquesta trobada que vam fer, que era a Breda, a casa del Pep i la Cecil, que eren dos membres del col·lectiu. Llavors, l'àvia del Pep anava a buscar cusconies, que és una herba silvestre que creix a la vora dels camins, i a la zona de Breda, bueno, es menja com una amanida, i ens va fer molta gràcia el nom, i amb els riures, doncs, hi, hi, ha, ha, hem de fer un conte sobre els que cullen cusconies, que són els cuscusians. De fet, seria els cusconians, però, bueno, en aquell moment ens va sortir cuscusians, i llavors doncs, la Cecil va fer el conte dels cuscusians, que està fet amb un espirògraf, que és el regle aquest de fer espirals, i d'aquí doncs, va sortir el nom de l'editorial.
Descobrim ara què porta a terme en Lluís Sabadell des de l'editorial Cuscusians.
Edito jocs creatius, jocs d'art i contes objecte per ajudar doncs, això, a arribar o apropar l'art a les persones. Els contes objectes són, estan inspirats en Brossa, en els seus poemes objecte, no? I són contes en els quals no estan il·lustrats per il·lustracions dibuixades, per entendre'ns, sinó en l'objecte és la il·lustració d'aquell conte, no? Llavors tenim un conte que és l'Invisible, per exemple, que és una caseta que tu construeixes de paper, un globus doncs, que poses a sota la caseta i construeix com un planeta, no? I a sobre hi ha el conte penjat, no? Aquesta seria la idea del conte objecte. I els jocs d'art i jocs creatius doncs, són això, doncs, tenim jocs per apropar i per crear haikus, no? Que són els breus poemes japonesos de tres versos, jocs per fer land art, art a la natura, no? I llavors doncs, són això, per, a partir del joc poder tu crear, però també poder entendre i viure l'art d'una forma diferent. Per una banda, des de la part lúdica del joc, però per l'altra, amb un rigor no només estètic pel disseny, sinó també dels continguts, no? Perquè una de les màximes del manifest cuscusià és els nens no són tontos, són nens.
L'emprenedor ens explica a qui van dirigits els seus jocs i contes objectes i quants en tenen actualment.
Són per totes les edats, perquè precisament pel seu rigor el que fa és que hi puguin jugar des de nens de moltes vegades de 3 anys fins a, bueno, fins a totes les edats, avis de 80, no? De fet, el joc del Pillut és de 3 a 121 anys. En aquests moments doncs, tenim 14 entre jocs i contes objecte.
I de tots, quins 3 jocs destacaries?
Jo diria el Paraules, que m'agrada una sopa de lletres, que és bueno, divertit per aquesta part de descobrir la història que està allà amagada. El No Haiku, perquè és aquest joc de fusta que et permet crear haikus. Trobo divertit perquè és xulo de materials, etc. I per proximitat de temps diria el Land Art, no? Perquè, bueno, perquè em fa especial il·lusió, bueno, a part que l'he fet jo perquè el tema del Land Art és un tema que m'apassiona. Crec que el joc doncs, l'aproxima d'una manera molt lúdica, però, com deia, rigorosa, i et permet viure la natura d'una forma molt diferent.
En Lluís Sabadell ens detalla quins beneficis té aprendre a través del joc.
Quan tu aprens des de l'experiència, doncs el que estàs és, diríem que integrant en el cos aquell aprenentatge, no? Llavors no és una cosa que es quedi només al cervell, sinó que ho vius des del cos, no? I si t'hi fixes quan els aprenentatges que tenen que veure amb el cos, que és com allò d'aprendre en bicicleta no ho oblides mai. Per què? Perquè és una qüestió física, no? I diríem que jo crec que ja, no sé si t'ha estudiat o no, segurament sí, quan tu aprens des de l'experiència, des del cos, des de moure les mans, des de... i el cap també, evidentment, doncs això fa que s'integri més.
L'emprenedor afirma que els jocs de cuscusians ajuden a despertar la creativitat a totes les edats.
Hi ha una part de cocreació quan els creem, no? Que molts d'ells doncs, són creats col·lectivament, però també de cocreació perquè són, diríem, objectes oberts, no? O sigui que no és que t'expliquin doncs, què és el Land Art, sinó que el que fan és et proposen accions perquè tu entenguis què és el Land Art, no? Doncs en aquest sentit són oberts i conviden a que tu obris la teva creativitat. Per tant, és un punt de partida que el que fan és t'ajuden a, per exemple, les aventures del senyor Embut, no? És una col·lecció de fotografies en blanc i negre perquè tu hi dibuixis a sobre, no? Llavors, en comptes de si et dono un full en blanc i et dic... ara dibuixar alguna cosa, sigues creatiu, tot bloquejaràs i diran, no sé dibuixar. Però, en canvi, quan comença a dibuixar sobre el senyor embut, el que et dona és una base a partir de la qual diríem que tot el que facis queda bé, no? I és molt agraït al senyor embut en aquest sentit. Per tant, molta gent que m'he trobat que diu no, jo no sé dibuixar, gent gran, i que no, jo no he dibuixat mai, no en sé, quan el proven es queden meravellats i llavors els encanta per aquest motiu, no? Perquè et dona aquesta base, aquest peu, perquè després el que tu facis sigui un començament amable, no? No és el full en blanc que està allà el que has creat sol i llavors, per tant, és més difícil que diguis oh, que bé, que content que estic.
Descobrim ara quan va començar en Lluís Sabadell amb el seu projecte i com van ser els inicis.
El projecte va començar el 2015. De fet, va ser una marató, perquè un sprint, no sé, seria més un sprint que una marató, perquè va ser de molt curta durada. El 14 de febrer fèiem aquesta trobada amb el Pep, la Cecil i amb els altres membres a través de WhatsApp i això. I el 23 d'abril sortíem, havent fet la campanya de Verkami, aconseguir el finançament, i amb els 7 primers jocs i contes, havent-los dissenyat, aprenent què és una editorial, com funciona, quins són els marges, com produir-ho i tot això. Vull dir que va ser interessant.
En Lluís Sabadell ens explica una anècdota viscuda amb Cuscusians.
Una anècdota seria com vam fer el No Haiku, vull dir que moltes vegades els projectes surten per casualitats i per coincidències. Doncs vam anar a una fira a Berga, allà vam coincidir amb el Marc, que era un altre dels que estaven allà amb una parada, i ell fa jocs de fusta. I com que a mi em van agradar molt els jocs i li vaig dir, home, algun dia hem de quedar i co-creem algun joc, i perquè tinc ganes de fer algun fusta també i tal. Al cap de 3 hores ja teníem pensada la idea i l'endemà, que era el segon dia de la fira i l'últim, doncs ja havíem pensat i al cap de 15 dies ja havíem tret el joc.
L'emprenedor ens detalla quina és la filosofia i el tret diferencial de Cuscusians.
Compartir i apropar l'art a través del joc d'una manera rigorosa, com deia, però també d'una manera respectuosa, no només amb les persones, amb la seva creativitat, amb que ells puguin també expressar la seva part, sinó també amb el nostre planeta, no? Vull dir, no fem servir plàstics, sempre que podem, doncs, els fem en paper reciclat. Intentem que el disseny sigui ecològic en el sentit de que no barregem materials, per tant, que després sigui fàcilment reciclat, que no hi hagin envoltoris superflus, no? Vull dir que si tu mires els envoltoris, no només dels jocs, sinó de tot quan vas al supermercat, doncs hi ha com cartró plàstic, no? I abans no arribes al producte i això intentem evitar-ho, doncs, per qüestions mediambientals, i també fem servir tintes a base d'isolvents vegetals, i bé, tot això doncs fa que els productes doncs siguin això, intentin ser més respectuosos amb el nostre planeta.
I com veus el futur del teu projecte?
Bé, el veig amb moltes ganes, molta il·lusió. De fet, no, Cuscusians és una passió, no?, que suma diverses de les passions. Una és la de la cocreació, no?, que ja porto terme amb cocreable, però que encara més en l'àmbit de l'art i del joc doncs m'agrada molt més. I bé, ara amb nous projectes estem explorant, encara no està tancat, però la via d'internacionalitzar a través de la distribució, especialment a museus i això. I és una part que també em fa molta il·lusió i amb moltes ganes, amb nous projectes, no? En traurem 3 de nous abans d'abril i bé, això, amb moltes ganes.
En Lluís Sabadell ens explica 2 dels 3 jocs que sortiran pròximament a la venda.
Houseland, que són unes casetes de cartró que tu construeixes i les personalitzes, no? L'eslògan seria del joc seria doncs crea la casa que tens a dins, no? Llavors és perquè, i llavors quan són un conjunt de 30 cases i després pots construir el teu poble o ciutat a partir de posar les casetes. Aquest em fa molta il·lusió, i després una sèrie de flipbooks sobre art, no? I llavors, bueno, és com la història de l'art en flipbook.
L'emprenedor ens detalla on el podem trobar.
Principalment és la botiga online, que és cuscusians.com, I llavors a xarxes doncs, estem a Instagram, a Twitter i a Facebook.
Ha arribat el moment del Consell de l'Emprenedor d'aquesta setmana. Lluís Sabadell.
Primer, que descobreixin quina és la seva passió, no? I que els hi apassioni el pel que van a emprendre, que jo crec que això és una cosa molt bonica, i després que testegin, no? Que provin, abans de fer grans inversions, que facin, doncs, bueno, metodologia aquesta de Lean Startup, no? Que comencin amb molt poc, que testegin de seguida si la idea funciona o no, si la gent li agradarà o no, i a partir d'aquí, doncs, es llencin a la piscina.
Ja ho heu sentit. Primerament, descobriu què us apassiona. Feu tastets de mercat amb la vostra idea i, si ho veieu clar, endavant amb el vostre projecte, com ha afirmat l'emprenedor de la setmana, Lluís Sabadell. Local.cat. Amb Cristina Cantal.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Lluís Sabadell, l'emprenedor protagonista de la secció local.cat amb la Cristina Cantal. 4 minuts per arribar a les 12 i ho farem escoltant la troba Kung Fu amb aquest tema que es titula La Moreneta, a ritme de rumba.
Digueu-me què li han donat a la Moreneta. Digueu-me què li han donat, que no para quieta. Ha sortit fa 4 dies de casa al vespre. Ai. I no ha tornat perquè segueix de festa en festa. Ha!
Mira la mora morena, la moreneta, no vol la nit. Mira la mora morena, si amb ella va jo, no puc dormir. Mira la mora morena, la moreneta, no vol la nit. Mira la mora morena, si amb ella va jo, no puc dormir.
L'han vist ballant la rumba prop la foguera. Oi. També diuen que el pas doble foja ballava, que després estava el tecno vora la riera.
I al matí amb una vanera ella es gronxava. Mira la mora morena, la moreneta, no vol la nit. Mira la mora morena, si amb ella ballo, no puc dormir. Mira la mora morena, la moreneta, no vol la nit.
Sant Hipòlit a Voltregà. Home. I aquella mateixa nit a Manlleu tornava. On de tarda ja havia arribat de Castellà.
Cap al matí gaudia del ball de gitanes. Mira la mora morena, la moreneta, no vol la nit. Mira la mora morena, si amb ella va jo, no puc dormir. Mira la mora morena, la moreneta, no vol la nit.
Les barres a on ella ha fet parada.
Ha ballat i gaudit la música que es trobava.